De dilluns a divendres, de 8 a 9...
Catalunya Vespre Esports.
Amb Òscar Fernández.
Nou minuts i seran les 9 del vespre. Ja ha començat el partit del Barça de bàsquet al pavelló de l'Olympiacos, Xevi.
Ja ha començat dominant l'equip blaugrana. Ara guanya 2-4-6, primers dos minuts de partit, però l'Olympiacos, que empata amb una cistella d'Espanulis, empata 6.
El Madrid també continua jugant la seva pròrroga del partit.
Ho té més fet, ha agafat un avantatge de 5 punts quan falta un minut, 94-99, sembla que la victòria serà blanca.
Són els partits de l'Eurolliga, top 16 que s'estan disputant avui. El del Barça acaba de començar, el de Madrid, en canvi, és a les acaballes. Abans d'ahir, dimarts, us explicàvem com, per sorpresa, Gavi Cairo, l'entrenador del Barça d'hoquei patins, presentava la dimissió acceptada ràpidament per la directiva blaugrana i com el seu segon entrenador, Ricard Muñoz, era nomenat primer tècnic fins al final de la temporada. Veurem què és el que passa a l'estiu, però fins a final de temporada Ricard Muñoz es farà càrrec del Barça d'hoquei patins. Doncs bé, demà arriba el torn del seu debut. Avui, per tant, ha hagut de fer la seva primera compareixença de premsa. David Huac, bona tarda.
Bona tarda.
Primeres declaracions, per tant, de Ricard Muñoz com a flamant nou entrenador del Barça d'hoquei patins. Què ha dit?
Doncs en aquestes declaracions, el substitut de Gavi Cairo ha deixat ja entreveure quins aspectes pensa retocar una mica a l'equip per mirar de redreçar l'erràtica trajectòria fins ara. Un rumb que sobretot es va desviar, recordem-ho, amb l'eliminació dissabte a Oviedo a les semifinals de la Copa. Si fem memòria, a les acaballes d'aquell Barça a Vendrell hi va haver un temps mort en què els blaugranes es van quedar al centre de la pista sense anar a escoltar Cairo. Doncs bé, Muñoz admet que treballarà de valent en la relació amb els jugadors.
Una de les coses que fem i hem fet sempre amb els jugadors és la comunicació. Vull dir, la comunicació entre jugador i entrenador sempre ha estat molt fluida. Procurarem que això continuï passant. I quan dic millorar, jo crec que és una funció dels tècnics i amb els jugadors.
Muñoz ha reconegut que se li fa difícil trobar explicacions a la trajectòria regular del conjunt que ara dirigeix, és a dir, que li costa trobar raons per aquesta mala ratxa. Potser per això, i perquè insisteix que la plantilla manté la fam, ha revelat que no és partidari de fer canvis dràstics.
Canviar les coses dràsticament penso que no és una solució, perquè segurament hi ha moltíssimes coses bones, per no dir que la gran majoria, no? En aquest cas, penso que cada persona, òbviament, li donarà el seu segell. Jo no parlaria ni d'una continuïtat ni d'un canvi.
El que sí que té clar el nou preparador és que la confiança de la plantilla que ara comanda ha davallat arran de la irregularitat i que per corregir-ho s'han de fixar objectius molt, molt a curt termini. És a dir, viure el dia pendents del partit següent. Un detall important és que de moment Muñoz assumirà únicament les funcions d'entrenador fins al final de la temporada. Això vol dir que no s'ocuparà de la secretaria tècnica, dos càrrecs que sí que aglutinava a Cairo. Hem de precisar que el debut, com deies, Òscar, serà demà contra el Calafell al Palau Blaugrana a partir de les 9 del vespre.
I sabem qui es farà càrrec de la secretaria tècnica del Barça d'hoquei patins, perquè el Barça, en aquestes seccions no professionals, o les que no són el Barça i el futbol i el bàsquet, no té secretari tècnic com a tal.
Exacte, aquesta és la incògnita que plana ara sobre l'entorn blaugrana, una incògnita doncs, que de moment el club no ha revelat.
Molt bé, doncs estarem pendents, perquè entre altres coses se suposa que una de les primeres feines que hauria de tenir aquest secretari tècnic és triar el substitut de Gavi Cairo, si ha de ser Ricard Muñoz qui es quedi o si s'ha de fitxar algú i començar ja a planificar la pròxima temporada. A vegades els protagonistes se'ls entén més entre línies que no pas pel que diuen. Quan Ricard Muñoz diu que s'ha de treballar en la comunicació entre els jugadors i el cos tècnic, fa la impressió que faltava aquesta comunicació en la recta final de l'època de Gavi Cairo, però vaja, a veure, que tingui tota la sort del món en el que queda de temporada, tot i que el Barça ho té pràcticament impossible a la Lliga, ja ha eliminat també a la Copa, que ja ha acabat amb la victòria del Vendrell, i a veure què és el que passa a la competició europea, la única competició que li queda al Barça d'hoquei patins per lluitar aquesta temporada. 5 minuts i les 9. Mundials de Fórmula 1 i de motociclisme escalfen motors. De fet, el de Fórmula 1 és a punt de començar. Queden 10 dies mal comptats d'aquí a dos caps de setmana. Primera cursa a Austràlia i serem els de Catalunya Ràdio com a les últimes temporades. El de motociclisme encara li falta una mica més fins a principis d'abril, que no comença el Mundial. Per això els equips van fent els actes de presentació. Ja està treballant, però encara no ha començat el Mundial. Seguint tot plegat, el Damià Aguilar. Damià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja deus trobar a faltar, no?, els premis o no?
Ja ho saps.
Sobretot a casa, eh? També els deuen trobar a faltar a casa, no? Avui s'ha presentat un nou equip de Moto3 que tindrà dos pilots catalans. Han estrenat els seus colors. Són l'Àlex Rins i l'Àlex Márquez, el germà d'en Marc Márquez. formen equip sota la batuta de l'Emili Alzamora, que també és, entre cometes, el director esportiu de Marc Márquez. Per tant, és un equip, hem de pensar que amb Alzamora, amb el germà de Márquez, amb Alec Rins, que va ser campió d'Espanya i ja va debutar l'any passat, han de lluitar per títol o no?
Home, teòricament sí. A més, pensa que és un equip pensat i amb el pressupost per lluitar pel Mundial, un equip patrocinat per una marca de cerveses, Estrella Galícia, però com són menors d'edat, 17 un i 16 l'altre, li has d'afegir el 0.0 normalment per no aixecar suspicàcies. L'Emili Alzamora, ben ficat en l'organització de tot el que comporta tenir com a pilot de MotoGP Marc Márquez, ha tret temps per reforçar la seva estructura de Moto3. Amb canvi de moto, s'han passat a KTM, manté l'Àlex Rins i ofereix a l'Àlex Márquez disputar el Mundial sencer. L'Alzamora ha dit a la presentació que surten amb aspiracions de títol i pensa en Rins. Pel que fa al germà petit del Tro de Cervera, li demana que sigui rookie de l'any.
Faltarà l'experiència de fer més podis i de guanyar curses, que això per part de l'Àlex Rins no ho té, no? Però quan comences has de ser ambiciós i quan arribem a final d'any pues, veurem què podem fer. Per part de l'Àlex Márquez és diferent. Jo crec que ell s'ho ha de prendre de tindre l'ambició també d'intentar fer algun podi, perquè no lluitar allí amb alguna victòria, però sobretot intentar lluitar pel rookie de l'any.
Rins va ser precisament l'any passat el millor debutant de Moto3 i per Alzamora està capacitat per començar a distingir-se d'entrada entre els aspirants al títol. El barceloní, però, de moment només promet alguna victòria.
A guanyar el campionat no ho sé, però a guanyar alguna cursa poder, perquè amb els entrenaments que hem anat fent sí que he notat una gran millora respecte a l'any passat. I la veritat que l'equip i jo estem molt contents amb aquesta moto.
Àlex Márquez va disputar l'any passat 11 de les 17 curses del calendari. Aquest any, al començament de temporada, tindrà el hàndicap que hi haurà circuits que no coneixen. En el seu cas, la pressió és més baixa.
Bueno, el meu paper una mica és aprendre aquest any, perquè hi ha alguns circuits que no me'ls conec, sobretot la primera part del campionat, i el que hem de fer és arribar allà, treballar molt dur i aprendre els circuits el màxim possible per estar el més abans davant que puguem.
Aquests pilots marxen el dia 18 a entrenar-se a Jerez 4 dies i després ja prepararan les maletes per començar la temporada a Qatar el 7 d'abril.
Molt bé, doncs estarem pendents, òbviament, del Mundial amb aquest equip i també amb la lluita dels esportistes que estan anant a la categoria del MotoGP. Falten 2 minuts per arribar a les 9 del vespre. Avui s'ha presentat una iniciativa solidària d'aquelles que criden molt l'atenció. Jordi Viladoms, de qui hem parlat molt, sobretot quan disputa el Dakar, farà un striptease solidari online. Podeu fer, doncs, que Jordi Viladoms es despulli. És un striptease, com dèiem, solidari a favor de la Fundació Johan Cruyff i la Fundació Nuez. Ho explicava el mateix Viladoms.
Volíem fer la subhasta de la meva equipació durant el Dakar, no? Que és una cosa que em vaig comprometre amb la Fundació Cruyff per recaudar fons, no? Per ells. I res, a través d'un patrocinador que és Nuez, que em va apoyar durant el Dakar, doncs han ficat una plataforma, una pàgina web que es diu subhastaciega.com, que des d'allà es podrà entrar i es veu una mica el funcionament, però es tracta de que jo estic amb tota l'equipació i llavors peça a peça es anirà subhastant i a mesura que vagin sortint les peces jo me la vaig traient. És una cosa que la gent haurà d'estar encuriosida i anar pujant i que vagin sortint les prendes a veure fins on arriba tot plegat.
segons per arribar al final del programa. Continuem pendents de l'inici del partit del Barça a la pista d'Olympiacos, Xevi.
Igualat. 12-10, Ecuador del primer quart guanya de 2 l'Olympiacos.
I el Madrid en la seva pròrroga?
Ha guanyat a la pròrroga 104-105 a la pista dels Alguiris.
Més coses, la Volta Ciclista a Catalunya ha confirmat la presència d'Alejandro Valverde i de Joaquim El Purito Rodríguez en l'edició d'aquest any. Es disputarà, ja ho sabeu, del 18 al 24 de març. La sortida serà a Calella i el cartell és d'aquells de luxe, perquè a banda d'Alejandro Valverde i del Purito Rodríguez també s'ha confirmat ja la presència de Bradley Wiggins, de Damiano Cunego, de Michele Scarponi o de Ryder Hesedal, entre d'altres. És a dir, que el bo i millor pràcticament del ciclisme mundial serà a les carreteres catalanes en aquesta volta al mes de març. Amb això ho deixem. Bona nit.